Les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida la Maica Navarro, el suplement, si és que arriba, que està arribant, tot i que amb la demora de Rodalies, tot i que ve en moto. Bé, a aquesta hora és notícia que Rússia llança un atac massiu contra el sistema energètic d'Ucraïna.
Sí, amb 400 drons i 40 míssils. El ministre d'Energia ucraïnès ha denunciat diversos bombardejos contra instal·lacions de generació i de distribució d'energia a l'oest del país, això. Per això diu que el govern ha decretat talls d'emergència que afecten tot Ucraïna, que s'ha llevat amb nevades i temperatures sota zero. Segons el titular d'Energia, l'atac continua. Aquest bombardeig rus també ha obligat Polònia a activar les defenses aèries amb el suport de l'OTAN i ha tancat temporalment dos aeroports fronterers amb Ucraïna. Per la seva banda, Rússia ha informat que aquesta nit ha abatut una vuitantena de drons ucraïnesos, la majoria a uns 500 quilòmetres de la frontera de guerra. A casa nostra, pendents de les manifestacions que es faran avui a Barcelona per denunciar el caos, la situació a Rodalies, una a les 12 del migdia, encapçalada per l'ANC i el Consell de la República amb el suport d'Òmnium Cultural, i l'altra a les 5 de la tarda, organitzada per la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya, amb el suport d'un centenar d'entitats. A les dues hi serem, a Catalunya Ràdio. I els Mossos d'Esquadra demanen col·laboració ciutadana per trobar dos homes acusats d'haver agredit dos vigilants de Renfe el juny passat, la matinada de Sant Joan, un dels quals, un dels vigilants, va resultar ferit greu. El van agredir amb un ganivet. La policia difosa el missatge a la xarxa social X, acompanyat de dues fotografies dels individus. Els fets van passar a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. I en esports, Barça-Mallorca a un quart de cinc i Sevilla-Girona a dos quarts de set aquesta tarda en la 23a jornada de la Lliga de Futbol. L'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, admet que està força preocupat per la lesió als adductors de Kevin Panther. Ahir en la victòria a la pista del Baskonia per 91-97. El Barça és quart a l'Eurolliga.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
Necessitava fer maletes.
Ernest Prana torna a casa per presentar en directe el seu primer disc en solitari i en català. Cançons de la vida quotidiana amb lletres sinceres i properes i concerts a Sabadell, Manresa, Reus, la Bisbal d'Empordà i Barcelona. Més informació a ernestprana.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka.
Tot canvia. Les històries, les mirades, les eines. Sota el lema Things Change, Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, posa el focus a la transformació com a eix central. Curtmetratges i llargmetratges, estrenes, monogràfics i conferències amb creadors nacionals i internacionals del 19 al 22 de febrer a Lleida. Més informació a animac.paeria.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
El suplement. Amb Roger Escapa.
Mira, una altra persona a l'espai d'Olmo buscant a la mínima mar i pot arribar...
Tot és possible un dia de partit.
Gol. Ha xutat i ha marcat,
És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça-Mallorca a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
10 i 5.
l'hora negra. Maica Navarro.
Com va dir Pep Guardiola, ja la tenim aquí. Maica Navarro, bon dia, bona hora. Saps quan ho va dir, això, Pep Guardiola?
No.
Jo crec que va ser la primera o la segona Champions que va guanyar com a entrenador. Doncs va dir, ja la tenim aquí, referint-se a la Copa d'Europa.
Jo sóc com la teva Copa d'Europa.
Ets la meva Champions particular.
Que bono. Això és un piropo?
I tant, t'ho has d'aprendre com a tal. Tu no és gaire, tu el futbol no t'interessa, oi?
Bueno, només em m'interessa per tocar els nassos. Per anar...
O sigui, no t'interessa.
No, és a dir, puc veure un partit, però sola no veure un partit. No tinc ni idea de qui ha jugat aquest cap de setmana, però a vegades em faig la xula.
No, encara no han jugat aquest cap de setmana, doncs, juguen aquesta tarda. Amb la meva dona no t'entendries en aquest aspecte.
No, però amb la teva dona podem parlar d'altres coses. Però
no, no gaires més, eh? Vull dir que el futbol és bastant al centre del seu univers, eh?
Bueno, últimament la teva dona també estava preocupada, o sigui, estava interessada en altres temes que tenien molt a veure amb el dia a dia de policial.
Sí que és veritat.
I de la quotidianitat de Mossos d'Esquadra.
No perquè es vulgui fer mossa d'esquadra, eh?
No, bueno, però podria fer-ho, perfectament. Té anys, capacitats, i en els últims temps coneixements, perquè em consta que s'ha reunit amb molts mossos i mosses per preparar una de les feines que ha fet. Però, bueno,
quin ensurt, pensava que... Val, val.
T'imagines
que tens,
sobte,
que tens més informació tu amb quins mossos s'ha reunit la meva dona que no
sí,
pas jo.
S'ha reunit
amb mossos, sí.
Però t'imagines que un dia et digués, escolta, he fet una reflexió interna, després d'aquesta feina m'he donat compte que tinc una vocació de servei que desconeixia, m'apassiona tot aquest món policial, aparco un temps la interpretació i ho intentaré. Vull ser mossa d'esquadra.
Jo li donaria tot el suport, perquè això és estimar.
Però ara obert les mans, que semblava que no cabia a l'estudi.
T'he de dir que em sorprendria. T'he de dir que em sorprendria. No la veig, de policia.
I tu et veig de policia.
Ara, si es vol posar l'uniforme, doncs mira, endavant.
Tu, l'uniforme, aquesta part sí que...
Jo, de policia, no m'hi veig, la veritat, no tinc vocació. No és una cosa
No. A veure, vocació, evidentment, que no tens, això és evident, però...
Ja m'estic posant nerviós, eh?
No.
O sigui, m'estic imaginant amb el vestit de guàrdia urbà i no m'hi veig, no. No, però... el meu fill ara sí que es disfressa, però, per exemple, ara ell està a l'època bomber, encara.
Ell vol ser bomber.
La disfressa de bomber la té, la disfressa de policia encara no li hem regalat, però si me la demana, escolta'm...
Però
no me l'ha demanat, tinc aquesta sort o aquesta desgràcia.
Però la de bomber sí que te l'ha demanat.
La de bomber la té ja des de fa.
Tal com de petits idealitzem els bombers com uns personatges absolutament... uns herois i ostres... I
hi ha molt merchandatge de bomber, eh? Hi ha tota una indústria del joc al voltant dels bombers.
De joguit, dels cotxes,
camions, disfresses, mangueres...
Però no hi ha comptes de bombers. Ni tantes pel·lícules per nens de bombers ni bomberes. No n'hi ha. Passa que els tenim idealitzats, els nens, quan veuen un cotxe de bombers, un camió de bombers al carrer, s'aturen i, ostres...
Hi ha un capítol meravellós del Titó, a 3CAT, que van al parc de bombers, no recordo quin és, i és una meravella. I sí.
També és veritat que també hi ha molt merchandise de policies, molt, o sigui, ja no només la...
No només infantil.
A ser... Sí, també, evidentment. Però també és veritat que hi ha una cultura aquí...
És que
aquí...
jo avui tinc el dia, tonto.
Ja veig, ja. Hi ha una cultura aquí que, així, de fet, quan te'n vas a... O molta gent que se'n va a Nova York, per exemple, és un o sigui, és un clàssic comprar-se la samarreta de la policia de Nova York. Mm-hmm. I, de fet, tu vas a Barcelona amb la samarreta de la policia de Nova York i no se't passaria pel cap posar-te la samarreta dels Mossos d'Esquadra per anar
al carrer. El més a prop que hem estat d'això és aquell moment en què s'estampaven samarretes amb la cara del trapero dient bueno, pues vale, pues adiós.
Adiós. Sí, sí, tal qual.
Sí.
És veritat. O sigui, i, a més, la gent portava les samarretes. El mestre escrivà de la pastisseria...
Va fer un pastís, també?
Va fer piruletes de xocolata amb la fotografia del major en aquella famosa roda de premsa. Recordem que en aquells dies tristos i dolorosos...
O sigui, tu et vas arribar a menjar trapero.
Jo vaig arribar a menjar-me un trapero de xocolata. I, de fet, jo em consta que a casa del Josep Lluís i la Sònia tenen una caixa amb moltes coses que li han guardat en els últims anys per la seva filla, però quan sigui més gran, i tenen una de les
una piruleta de xocolata de l'escriva.
Que jo crec que aquesta ja no es podrà... No sé si el xocolata caduca, però la tenen.
Triga,
sí, sí.
Triga caducar,
bueno, jo m'he menjat el trapero de xocolata i molta gent se'l va menjar perquè el Cristian Escrivà va vendre moltes piruletes de xocolata.
Mira, parlant dels Mossos...
Una mica posar una mica de dolçó en un moment absolutament dolorós perquè, i tornem un altre cop a la Diana, eren els dies posteriors als terribles atemptats de la Rambla, i parlàvem d'aquest coneixement de la Diana Gómez, de l'actriu, de tot allò que té a veure amb aquest dia a dia dels Mossos, perquè s'està rodant i ha acabat ja el rodatge.
S'ha publicat, ja fan una pel·lícula sobre el 17 d'agost, que crec que es publica al setembre, que es dirà Cronos, que era el nom de l'operació.
Exacte, Operació Cronos.
I la Diana és una de les protagonistes. De fet, això no sé si...
Digue'm.
Encarna el paper de... inspirat amb la Patrícia Plaja, que era la cap de comunicació dels Mossos aleshores.
Exacte. Sí. I que, a més a més, hi ha
i el Marc Omedes, crec que eren tots dos.
Sí,
és una barreja.
Ella fa una barreja.
I el protagonista de la pel·lícula és l'Enric Auqué, que és un gran reclam, sempre.
Que no fa de... Jo soy trapero. Enric Auqué fa una mena com un mix de molts Mossos que van treballar aquell dia, aquelles hores terribles, i fa com una mena de... Els guionistes han fet una compilació d'un únic policia que no existeix com tal, sinó que és una barreja de tots. Totes les operacions policials tenen nom, aquesta vegada es deia Cronos, i van ser aquelles hores posteriors des de l'atemptat pràcticament des de l'explosió d'Alcanar i l'atemptat de la Rambla a les 5 de la tarda l'endemà, i quan la policia vincula tots dos fets terribles i ja comença després doncs tot el que va venir fins la detenció de l'últim dels terroristes, els que van caure després a Tarragona, en fi...
Són aquells 4 dies. Realment, la pel·lícula segur que aixeca polseguera perquè s'estrena al setembre i només han passat 9 anys de l'atemptat. Ja hi ha una pel·lícula a la gran pantalla i veurem que,
no,
com la reben, també. Però, tant des d'aquí, des de Madrid... Vull dir, veure.
Però,
no, és interessant,
jo
segur.
Jo no tinc aquesta sensació de que només han passat 9 anys. És que crec que... Bueno,
molt recent,
Bueno,
és molt recent.
No, perquè és veritat que han passat 9 anys amb un impàs just al mig, que és... Recordem que això són els atemptats de l'agost, molt seguit, que encara no ens havíem recuperat, ve l'1 d'octubre, on tot el debat, les reflexions i l'aprenentatge per millorar tot el que va fallar aquell agost del 2017 perquè pogués passar el que va passar tan terrible, es va interrompre per el tsunami que va arribar amb tot allò que va implicar el referèndum, la repressió, l'empresonament, la repressió a l'exili, etcètera, i que dia d'avui encara dura, i tot aquell debat i reflexions que la policia necessitava fer, totes les policies, sobre en què van fallar, això no es va poder fer. No es va poder fer. I la societat, després d'aquest impàs i aquest dolor insuportable, tampoc va tenir temps de fer un dol com toca. Però en pas de 9 anys, o sigui, i que només hi ha molts pocs productes cinematogràfics, documentals, en format de llibre, sobre allò que va passar. Hi ha molta gent que hi ha treballat. Per tant... estic segura que... És veritat que els Estats Units potser és un mal exemple perquè als 5 minuts en fan sèries, documentals, thrillers, true crimes i de tot. Però està bé que en parlem. Està bé que parlem. Hi ha part de la societat, jo no estic d'acord, que encara assegura que falta molt per conèixer, que no se'ns ha explicat tota la veritat.
La teoria de l'imant, de l'Esati...
La teoria
tot
que tot allò vinculat amb l'imant, l'Esati, no s'ha explicat. Hi ha comissions... han hagut comissions parlamentàries on s'ha tornat a explicar... és possible que jo no tingui el coneixement que tenen moltes de les persones que asseguren, fins i tot víctimes directes, com el pare d'una de les
víctimes... Javier Martínez,
el Javier Martínez, una de les víctimes més petites d'aquell terrible atemptat. Però jo, amb tot el respecte, o sigui, tenen tot el dret de alçar la veu, i d'altres tenen també tot el dret d'assegurar que tot allò que va passar s'ha explicat, s'ha investigat, i que més enllà d'aquesta veritat judicial i policial, doncs no hem trobat ningú més que ens indiqui que les coses no van passar com es van explicar i que hi havia, evidentment, un imant que durant un temps va ser confident, però, insistim, confident policial no vol dir que la policia tingui monitoritzada les 24 hores i que tu expliquis a la teva, al responsable que té contractat com a font, tot allò que fas ho faràs, perquè no seria la primera vegada que un confident, doncs, evidentment, dona una informació interessada a canvi de diners i després en fa d'altres.
Un quart d'onze del matí. Parlant dels Mossos d'Esquadra, demanen col·laboració, han fet un tuit fa poca estona, col·laboració ciutadana, i a mi m'ha sorprès aquest concepte dels Mossos demanant col·laboració ciutadana, per trobar dos homes acusats d'haver agredit dos vigilants de Renfe el mes de juny passat, la matinada de Sant Joan, un dels quals va resultar ferit greu. La policia ha difós un missatge a la xarxa social X acompanyant dues fotografies d'aquests individus. Els fets van passar a la sortida de l'estació de l'Hospitalet de Llobregat. És gaire habitual, això dels Mossos demanant col·laboració ciutadana per identificar dos individus? Em sembla una mica peliculero.
A veure, no, jo no crec que sigui tan peliculer. No, peliculero no, però perquè totes les policies de vegades recorren aquesta possibilitat de demanar col·laboració ciutadana per identificar a una persona que estan buscant. De fet, aquesta mateixa setmana la Guàrdia Civil també demanava col·laboració ciutadana per identificar a un home al que assenyalen com l'assassí d'una dona que va aparèixer desquarterada i assassinada a Olesa de Montserrat, i tot just està a punt de prescriure aquest assassinat, i demanava la col·laboració per identificar aquest individu on les càmeres de seguretat el van gravar fent servir una de les targetes, una targeta de crèdit de la víctima en un caixer. El que sí no és habitual és que Mossos d'Esquadra demanin col·laboració ciutadana per uns delinqüents. A veure, són delinqüents perillosos perquè els fets dels que estan acusats són greus. Van agredir aquest vigilant i li van tallar la mà. Però és veritat
que... Li van tallar la mà.
O sigui, van fer un tall a la mà. Per tant, però no és habitual en aquesta mena de delictes demanar col·laboració ciutadana, perquè és veritat que demanar-la amb imatges sempre tens... Ja és molt perillós, entre cometes, perquè obres la porta a una entrada de trucades del primer imbècil de tot.
O il·luminat, diguem-ne.
Il·luminat, o imbècil, perquè s'ha de ser imbècil per perdre el temps i fer perdre el temps a la policia amb pistes falses i fer-los perdre el temps. No anem tan sobrats d'investigadors com per tenir... I com això sempre passa, és com quan demanes, quan les famílies a vegades estan desesperades i obren micròfons i obren telèfons oferint recompenses per dades, doncs escolta'm, d'il·luminats, de gent que assegura haver vist... I això, clar, quan tu obres aquesta opció, un cop entra la trucada, doncs jo aquest home el conec perquè el vaig veure fa un dia al Canà. Ostres, és que ho has de comprovar. I aleshores has de començar a comprovar. I per això no acostumen a ser molt... Per això són reticents a l'hora de demanar aquesta col·laboració. Però vaja, i em va sorprendre quan ho van publicar i ho vam comentar amb les companyes de Successos, ostres, fins i tot l'Anna Ponsien va comentar, estem inaugurant una altra època, perquè... És cert, no és habitual. Recordes la famosa... Bueno, pobreta meva, la famosa... El cas tan dolorós i que s'han fet tantes... I del que hem parlat tant, de la dona de Portbou, aquella dona que apareix... No, noia que apareix penjada a les portes del cementiri de Portbou. Es va trigar molt en la seva identificació i es va publicar la seva imatge. De fet, era una imatge que cada any la Tura Soler al Punt la publicava, es demana col·laboració ciutadana i finalment allò va captar l'atenció d'aquell programa de televisió austríac, va donar la coincidència que uns familiars la va reconèixer i la vam identificar. Però hi ha riscos i no s'acostuma a fer servir per això, perquè no tens un exèrcit de policies, perquè algunes informacions ja veus que no tenen ni cap ni peus, però d'altres les has de confirmar i això implica recursos.
Maica, per acabar, aquesta setmana has avançat que han entrat a robar a casa d'aquests dos jugadors del Barça, del Joan García, el porter, i el defensa Pau Cubarsí. Els han robat 6.000 euros, en el cas del Joan, en joies, i en el cas del Pau, un rellotge. Més enllà d'aquests dos robatoris concrets, que ja hem anat explicant també a Catalunya Ràdio, amb aquesta notícia que avançava la Maica Navarro a La Vanguardia aquests dies, avui et vull preguntar, anar una mica més enllà, i qui són aquestes organitzacions criminals que roben els futbolistes, tenint en compte que és un patró que es va repetint, Maica, perquè això ve de lluny. Recordo uns anys també a l'Ivan Rakitic, també quan jugava al Barça, que li van entrar a robar a casa. El cas de l'Aubameyang, que fins i tot allà hi va haver pinyos.
Unes agressions.
Hi havia la família pel mig, hi havia la dona.
La dona també la van agredir. Els nens petits, que afortunadament van tenir el punt aquest de sensibilitat i deixar-los en una habitació.
I, evidentment, aprofiten el moment en què saben que són fora o que estan jugant un partit perquè és públic i notori per tothom, no? Per, doncs, els lladres aprofitar-se i entrar en totes aquestes mansions.
És cert que assisteixen i una vegada ja s'han desarticulat i, de fet, ara, en aquests moments, hi ha en marxa una investigació des de fa un parell d'anys molt important que podrem, jo crec, parlar pròximament, en poques setmanes, de Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, precisament arran d'aquests dos assalts que has comentat, aquests dos últims del Rakitic i el
Aubameyang,
perquè aquesta vegada sí que formaven part d'una organització criminal que es movia per tota Europa buscant aquests perfils de jugadors de futbol, determinats empresaris, amb unes evidències molt clares que guarden a casa, allò que podien guardar a casa era substanciós, amb vigilàncies prèvies, informació, etcètera, etcètera, i assalts molt planificats. En el cas del Joan García i el Pau Cubarsí, no estaríem parlant d'aquestes organitzacions. Estem parlant de pel que tenen els Mossos en aquests moments a sobre de la taula i han traslladat no només als dos jugadors, sinó a tot aquest, els responsables de la seguretat del club blaugrana, que tot i que no s'encarreguen directament de la seguretat del personal dels jugadors, però sí que tenen, els hi fan una mena com d'assessorament, tenen una empresa de seguretat privada que fan a més a més contravigilàncies en els seus domicilis, i aquests dos jugadors, tots dos viuen en les seves propietats en municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, del Baix Llobregat. No són cases totes dues que passen desapercebudes. No estem parlant de la mansió que la Lamine Yamal va comprar a la Shakira i al
Piqué. En el cas del Pau Cubarsí, crec que viu amb la seva germana, no? En un pis aquí a Barcelona.
No és perfectament així, és igual, tampoc és volgut ubicar, sí, perquè sí. Ells no ho han publicitat i, per tant, no hem de ser nosaltres que ho facin. Però és veritat, viuen... Tots dos són dos cases de quatre vents, i van entrar... Estem parlant de lladres que van aprofitar l'oportunitat, que van veure l'oportunitat d'accedir i que... Estan convençuts els investigadors, i així ho han traslladat, que ni sabien que eren els propietaris, eren el Joan García i la seva parella i els germans Cubarsí, que van veure l'oportunitat. Tots dos una mica van entrar accedint per la part trasera de les vivendes i trencant la carpinteria d'alumini de finestres que donaven a la cuina. En el cas del Joan García, l'alarma es va encendre molt ràpidament, es van espantar i van agafar quatre joies, que el valor aproximat són uns 6.000 euros. En el cas dels germans Cubarsí, van trobar un rellotge i també d'aquest muntant aproximat d'uns 6.000 euros, i també van fer via ràpidament. Però insisteixo...
Els han identificat, els lladres?
No. Tenen imatges, de moment, perquè totes dues vivendes tenien càmeres de seguretat, però no... De moment s'està treballant i bueno, tot i que els robatoris amb força a l'interior de vivendes han baixat, la setmana que ve hi ha Junta de Seguretat de Barcelona, el 13, i no només a la ciutat de Barcelona, és veritat que es manté aquesta tendència continguda, però a la baixa, de determinats delictes, no els que tenen a veure amb les agressions sexuals i les estafes que continuen disparadíssims, però sí que és veritat amb tot allò que té a veure amb robatoris a força a l'interior de domicilis, està havent-hi una contenció, tot i que també és veritat ara la gent de Girona que ens escolta, hòstia, doncs aquí va hagut, sí, és veritat, a Girona ha hagut uns episodis de robatoris amb violència amb els propietaris a l'interior on s'han produït algunes escenes de violència. Eren dos organitzacions molt concretes, identificades i arrestades, per tant, bueno, s'està treballant, estan treballant Mossos.
Ho deixarem aquí,
policies locals.
5 minuts per 2:15 del matí, ho deixem aquí amb la Maica. Per cert, mira, finalment, els tractors de la revolta pagesa finalment no se sumen a les manifestacions per la situació a Rodalies d'aquest migdia i d'aquesta tarda. Sabeu que hi ha dues marxes, a les 12 i a les 5. Considerem que per precaució barrejar tractors al mig de tanta gent podria suposar un risc innecessari.
Pues em sembla molt...
Diuen que
molt
s'hi sumaran a títol individual, però no col·lectivament. Aquesta nit una cinquantena de pagesos l'han passat a la Gran Via. Tenen previst aixecar les protestes havent dinat. A primera hora del matí, els serveis municipals de Barcelona ja han començat a retirar l'hort urbà entre Balmes i plaça Universitat.
Tota la solidaritat amb els pagesos perquè formen part del dia del nostre dia a dia i no són conscients del necessari que són en el nostre ecosistema i en la nostra supervivència.
Després de la publicitat i després de la Maica és una gran fan del Polònia, el programa de TV3 que aquest any fa...
Vaig fer un cameo una vegada.
Ho sé.
Ostres, que divertit.
És que en aquesta vida o has sortit del Polònia o no hi has sortit. Tu ja... És que a tu t'han de fer un personatge, no un cameo.
No, home, que no.
Després repassarem els grans gags, després de la publicitat, els grans gags d'aquests 20 anys d'història.
Bueno, ara faran... Convidaran a gent a... Tenen una... Una mena de concurs, si endevines 10 preguntes fonamentals...
Fan una gran gala.
No hi soc perquè estaré sota els...
En tens algun de preferit, algun que recordis? Per exemple, hi havia aquest del Ai, papa. No vuelvas por acá. Aquest era Felip VI cantant-li a l'emèrit, no?
És meravellós, però escolta'm, aquesta mateixa setmana, el que han fet de l'Illa, o sigui, com li han donat la volta a la malaltia de l'Illa, que de sobte a l'Albert Dalmau, que està sensacional, entra a veure'l i descobreix que l'Illa s'ha tornat indepe i l'altre que era bé, hòstia, hiperventila i no se sap a venir. O sigui, és que el sossiego independentista, ostres, aquest va ser meravellós. Jo el tinc prescrit jo no me'l perdo.
Avui taula amb guionistes, perquè sempre saludem els actors o el Toni Soler i avui reivindiquem els guionistes,
molt
després
bé,
de la publicitat. Gràcies, Maica. Bona setmana.
Bona setmana.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un nuevo rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ara a Lidl, un quilo de llagostins cuits per 7,99, t'estalvies un 19%. I pack de 12 burger meat mixtes per 6,99, t'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
012, la millor resposta.
Decidit. M'apunto a bateria. O potser a dansa urbana.
Doncs si ja ho tens clar, informa't de tots els itineraris formatius en música i dansa. N'hi ha per a tots els gustos, edats i nivells. Fins i tot pel teu.
No descartis que d'aquí uns anys m'hagis de venir a veure al Palau Sant Jordi.
Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Paco, ja que ets al Corte Inglés, passa per la xarcuteria, que no ens queda pernil. Com sempre, de gla, que te'l facin a talls. I de pas han portat unes porcions de formatge, una mica de llom i xoriço, que els nens venen d'entrenar i ja saps, es menjarien fins i tot la pilota.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I fins a l'11 de febrer, fins a 25 euros de regal en les compres de xarcuteria.
Arriba al Liceu la Gioconda de Ponchielli, òpera clàssica en ballet ambientada a la Venècia del misteri, les màscares i les passions extremes. Amb les veus de Sayo Hernández i Michael Fabiano. Del 16 de febrer al 2 de març. Entrades a liceu.cat.
Nit de Premis Gaudí.
Nit de cinema català.
Nit de Catalunya Ràdio.
Frontera.
Per què s'estàs ajudant?
Aquesta gent que fuig no fa res que no féssim nosaltres fa 4 dies.
Romeria.
Ahí vivían mis padres, ¿no? En ese edificio alto.
Sirat.
Es mi hija.
Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Estrany riu.
Mama, tu te'n recordes del teu primer amor?
Va ser en aquest mateix viatge.
En un dels anys més disputats dels últims temps, seguirem el minut a minut de la Gala dels Gaudí i us explicarem tot el que hi passi.
Diumenge a les 8 del vespre, la Gala dels Premis Gaudí en directe des del Gran Teatre del Liceu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Amb Toni de la Torre, l'equip de la Finestra Indiscreta i els serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
2 reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a 1 del migdia, amb David Guzmán.
Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
11:15 del matí. Ara al suplement ens traiem 20 anys de sobre, 16 de febrer del 2006. Aquesta sintonia entra per primera vegada a les nostres vides i el concepte polac pren un nou significat, perquè aquella nit a TV3 hi va passar això.
Sí, sí, provant, 1, 2, 3, 3%.
Tingui, president, el seu guió.
Ah, muy bien, gracias. Oye, no tengo que besar a nadie, ¿no?
No.
Yeah. A mejor porque no me recortan el bigote.
Però, perquè... Així va arrencar aquell primer Polònia, el primer Polònia de la història. En aquell moment, a la graella de TV3, hi havia programes tan mítics com Vent del Pla, La nit al dia o El club, i el Telenotícies Vespre, amb Lídia Heredia i Lluís Caelles al capdavant, s'emetia a 9:15 del vespre. 2 dècades després, 2 dècades de Polònia, 21 temporades, 8.396 gags i més de 1.000 personatges imitats i moltes, moltes, moltes hores pensant acudits, fins i tot quan la realitat sembla que supera la ficció.
Toni, hi ha gent que diu que a l'esquetx de l'Hundimiento vam comparar Rajoy amb Hitler. Hem sortit a l'ABC, al País, al Periódico, a la web de Telecinco, i el PP ens ha denunciat al CAC. Creuen que estem banalitzant el nazisme.
Els següents guionistes es queden en aquesta habitació. Jordi? Jesús? No, és igual, no sé com us dieu. Us quedeu tots a l'habitació. Guionistes. Escòria!
Ara al suplement posem nom a 3 d'aquests guionistes que han patit alguns dels gags més icònics del Polònia. Són el Manel Lucas, l'Albert Martorell i la Júlia Cot. Bon dia, bona hora a tots tres.
Hola, bon dia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Júlia, ets igualada, eh?
Sí, sí, sí. Que... M'he pogut desplaçar-me, estic a Igualada.
És que
però
tu,
amb el cor estic aquí present.
Et pots creure, Júlia, que detecto els teus guions a la vida, perquè escrius més enllà de Polònia des d'allà fa uns quants anys, i en funció de quantes vegades Igualada és citada en una sèrie de ficció, posem per cas, sé que allò ho ha escrit la Júlia.
Exacte.
Pot ser. Vaig deixant petites pistes, perquè venia a viure a Igualada, m'ha marcat profundament i intento canalitzar-ho d'alguna manera.
És a dir, tu no ets d'Igualada, sinó que has anat a Igualada per amor.
Sí, jo sóc de Mataró, de Rocafonda, i sí, sí, he acabat vivint a Igualada, que em fa... Bueno, vull dir, hi estic molt bé, però sí, em faig conya.
No,
i de tant en tant, quan ha de sortir alguna ciutat a l'atzar, doncs sempre poso Igualada.
S'ha fet nacionalista igualadina.
Jo ho veig.
Sí, home, i tant.
No, però, per exemple, si veieu aquesta meravellosa peça de 3Cat, que és d'Apartament Amades, que s'acaba d'estrenar, també és plena de referències a Igualades. Això vol dir que després vaig buscar i dic que, efectivament, Júlia Cot al guió. O que Vintage, també. Júlia Cot al guió. Patapam. Vull dir que Igualada serà... Igualada serà imitada, però mai més Igualada. Que aquest és com a eslògan, com a marca de ciutat, ja el guionista aquell dia va cuixejar una mica. Hem perdut Igualada. Ara recuperarem la connexió amb Igualada. Bé, Albert, tu pareixies en aquest gag?
Sí, tu hi eres aquí. Era, i la Júlia també.
La Júlia també hi era. Clar, tu, Albert, guionista del Pony des del 2010, el Manel Lucas des del principíssim de tot...
des de la prehistòria, des d'abans que nascés Polònia. Ja.
Amb la particularitat que el Manel escriu guions i també els interpreta, perquè sabem de sobres que li toca fer de Llach, li toca fer de Franco, i la Júlia Cot entre el 2011 i el 2021. Va, anem al gra amb alguns dels moments més celebrats d'aquests 20 anys d'història. El Manel es queda amb aquest gag.
Portem 2 anys intentant governar i no hi ha manera. I a més a sobre ara som a punt de carregar-nos l'Estatut. Per tant, i pel bé del país, l'única sortida honorable que queda és aquesta.
Insisteixo, per què no te limites a fer fora els d'esquerra?
Perquè si els faig fora ens quedem sense govern. Que no ho entens? Això és un suïcidi. Per tant, suïcidem-nos com Déu mana.
Em puc treure de les sabates com en Companys?
No, i calla. Bé, esteu preparats?
Sí.
A la de 3 i per Catalunya. 1, 2 i 3.
No, un moment.
Va. Això és l'araquiri del tripartit Maragall, Carod, Rovira i Saura, el primer tripartit, i que anys després també vau acabar recreant amb l'araquiri el tripartit del Montilla. T'has quedat amb aquest, Manel, tu.
Sí, he pensat que si algú havia de fer referència a lo més antic del Polònia era jo. Molts dels actuals oients del teu programa no sabran qui són Joan Saura ni Carod Rovira, i amb prou feines Maragall, però sí, era el tripartit de Maragall, que després de tots els merders que tenien acabaven fent-se un araquiri ritual. Feia molta gràcia perquè hi havia molts missatges subliminals per allà dintre, perquè aquí no s'ha vist, però l'únic que acabava clavant-se l'espasa era Joan Saura, i per tant era Iniciativa per Catalunya, que és el que com abans es deien els comuns, simplificadament, sí. Eren els que més patien pel fet de la desaparició del tripartit, no? Llavors aquí hi havia una metàfora. El gag, a més...
Crec que portava Mossos d'Esquadra, no, el Saura? Portava interior, o...
En el primer tripartit portava... Era una altra conselleria, una mica més de relacions amb el Parlament, i una mica més etèria, però al final va acabar portant els Mossos d'Esquadra i jo crec que ho va patir. Mm. Com tothom que porta els Mossos d'Esquadra en aquest país. Eh?
Com funcioneu? Cada guionista escriu un guió? Són processos col·laboratius?
Les dues coses. És a dir, hi ha una reunió... el Marto em porta moltes més que jo, però hi ha una reunió d'idees en la que cadascú dels guionistes aporta les seves propostes. Entre tots, més o menys, es decideixen quines són les que tiren endavant, i un cop decidides les que tiren endavant, llavors sí que s'encarrega a cadascú un guió. En el ben entès que aquest guió després passarà per la revisió del coordinador de guió, del director, i a vegades fins i tot de l'il·luminador, que troba que igual s'hauria de canviar la llum, s'hauria de posar una llum diferent, etc. No?
Però, per exemple, avui a l'hora de triar, us hem demanat a tots que us quedeu amb alguns d'aquests gags, no voleu posar nom i cognom a qui és el guionista que ha escrit aquell gag, no, Albert?
Normalment no ens agrada posar nom i cognom, vull dir, i crec que és la gràcia del Polònia, no? Que tot és molt col·laboratiu, que no hi ha enveges, que al contrari, vull dir, entre els guionistes ens recolzem els uns als altres, i la gràcia és aquesta, no? Que allà on no arriba un, l'altre li dona un cop de mà i les idees creixen entre tots, malgrat que sí que és evident que hi ha esquetxos que tothom sap qui els ha fet entre nosaltres, vull dir, internament, i que a vegades fa enveja de dir, hosti, com has arribat a aquesta idea, no?
Això passa, a vegades, Júlia, de dir, a mi m'hagués agradat escriure aquest gag.
Sí, i tant. I tant. I en vegades que vull dir que els veus i com queden i com connecten i com reflecteixen una idea que tu tens al cap, i els veus i, ostres, que guai, com m'hauria agradat escriure això, però com diu l'Albert, des de una enveja absolutament sana i a la vegada inspiradora, ostres, va, jo també algun dia em faré una així.
I tant.
Al Manel Lucas li ha tocat una pila d'anys fer de Franco, i en aquest sentit aquí toca recuperar el No estaba muerto, estaba el domingo en Barna.
El año 75, tras una mala semana, y para vergüenza del mundo, el Menta murió en la cama, después de muchas reuniones para arreglar el entuerto. vino la transición y todos me dieron por muerto. Y no estaba muerto, no, no, hey, y no estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no, estaba el domingo en Bernalerele.
Això és un gag del 5 d'octubre del 2017, un any divertit de fer el Polona en el 2017 a Catalunya, amb un gag també de la Júlia que es queda amb la família mobilitzada.
Montserrat! Què? No hi ha res per menjar.
Ja ho sé, però quan se suposa que hem d'anar a comprar, eh? Si el dia 1 a les 6 del matí ja estàvem al col·legi, el dia 2 manifestant-nos a l'Ajuntament, el dia 3 manifestant-nos un altre cop, el 4, 5 i 6 treballàvem, i aquesta setmana ens cercaran al Parlament. Com se suposa que hem de tenir? La nevera plena si estem tot el dia mobilitzats, Miquel?
Montserrat, no és moment de dubtar ara, eh? Si dubtem, ens fotran. Si Catalunya ens necessita, nosaltres ens mobilitzem.
Miquel, jo el que necessito és aigua calenta i no n'hi ha. Però si aquesta setmana et vaig enviar un WhatsApp dient-te que paguessis la factura...
A Júlia, a tu et va tocar treballar al Polònia els anys als dits del procés. Suposo que aquells dies devia ser difícil, tot plegat.
O sigui, el que va ser difícil va ser el després, va ser la repressió a nivell anímic i sentimental, però jo que hi vaig estar el 2011, vaig entrar abans de la gran manifestació de la Diada del 2012, i fins al 21, jo crec que van ser els millors anys per treballar al Polònia, perquè creativament, o sigui, estava passant una cosa, o ens creiem que podria arribar a passar una cosa inaudita. I viure una possible independència o un camí cap a la independència o cap a la configuració d'un estat propi a nivell conceptual i com a guionista d'un programa de sàtira política és, uau, quan tindré l'oportunitat de tornar a viure això, aquest moment. És que passaven coses cada setmana, era divertidíssim. El que passa és que després del 2018 tot es va tornar molt més agri, però va ser divertidíssim.
I en aquell moment, Manel, us passava sovint allò de dir, d'això no en podem fer broma? O al contrari?
A veure, jo no, en aquell moment jo precisament no estava en l'equip de guió. És veritat que, per una banda, l'agitació política convenia al Polònia, és a dir, tothom estava pendent del que deia el Polònia. Per altra banda, jo crec que el tema de... És a dir, com que tothom estava vivint les coses molt personalment, amb molta força, això podia portar a pensar, ostres, si ens en riem d'això, igual la gent se'ns enfada, etc etc. Però jo crec que això t'ho poden explicar molt millor el Marto i la Júlia, que estaven ells allà.
Sí, com deia la Júlia, va ser un any divertit de sèrie, divertit i que vam patir també, però és veritat que passaven moltes coses... I a vegades sí que dubtàvem de dir, hosti, podem fer broma d'això? Però jo crec que li vam aconseguir donar la volta i que hi havia una cosa que teníem clar que havíem de denunciar, que era la repressió. Vull dir, era una línia vermella que nosaltres no podíem deixar passar i allà sí que vam intentar... Sempre hem intentat ser molt imparcials, però en aquest cas sí que vam dir, hosti, hi ha coses que no són tolerables i per tant hem d'intentar fer humor d'això.
Per exemple, en el moment en què feu un homenatge als presos polítics el juny del 2018, aquell tancament de temporada, no? Que veu fer...
Les perruques, no?
Sí.
Tant que l'he trobat a faltar, i ara que el torno a tenir al davant, penso que és molt lleig, diguem-ne.
Bé, Oriol, hem vist moltes coses lletges aquests mesos. Que no són els altres?
Ah. No ho sé, jo he vingut nedant per l'Ebre.
He vingut nedant... Vaja...
L'he trobat. Era aquí. Ah. L'he trobat.
Feu reaparèixer els presos en un moment en què estaven empresonats com a comiat de temporada, crec, no?
Aquest no sé si és l'esquetx de les perruques o és un altre...
Aquest
és l'esquetx de...
Sí, no, jo aquest no el recordava, exacte, perquè és veritat que quan els van empresonar, els consellers, bueno, els presos polítics, sí que en aquell a nivell de programa vam decidir que deixaríem de fer-los temporalment fins que no sortissin de la presó, perquè realment no se'ns acudia amb quin sketch còmic podíem fer amb aquesta gent a la presó. Vull dir, no farem la seva vida a la presó, no ens enriurem, no farem bromes de que es barallen amb un altre pres per un plat de macarrons. Clar, és que era molt, molt estrany. I aleshores vam fer un final de programa en què fèiem un seguiment després del monòleg del president, en què em sembla que el Queco es desmuntava, es treia la perruca i li donava la noia de vestuari que anava a desar la perruca i vèiem que tenien allà totes les perruques de tots els presos polítics amb el seu nom. I no recordava que és veritat que al final de temporada els van fer aparèixer només un moment a moda de tancament, però veus, això va ser una mostra d'aquestes d'ostres. Amb això és que no sabem què fer-ne que no sigui ofensiu per ells, per la família i fins i tot per nosaltres, de no sentir-nos còmodes, de no sabem què fer amb això.
Ens va costar un parell d'anys ben bé treure'ls de la presó. A dintre la presó era un encàrrec que el Toni ens feia, que ens deia és una realitat i per tant l'hem de manifestar. Però, com diu la Júlia, ens costava molt fer-los dins de la presó perquè era gent que estaven patint les seves famílies i el que passa dins de la presó no és agradable, evidentment.
Al final sí que va haver un sketch, si no me'n recordo malament, de... que els altres presos estaven cansats de que els donessin classes de política. No me'n recordo ben bé com anava, però jo crec que al final sí que es va fer, però clar, va costar, no?
El croissant de xocolata.
Hola, bon dia.
Bon dia, què desitja?
Que en Mas dimiteixi. Perdó, és el costum. Posi'm un cafè amb llet i un croissant de xocolata, sisplau.
No.
Perdó?
Jo li recomano un vegetal, és molt més saludable.
No, gràcies, vull un croissant de xocolata. És que al matí el cos em demana dolç.
Cap problema, si vol esmorzar dolç, hi ha un munt d'alternatives. Palmeres, magdalenes, un tros de coca, un donut...
Sí, no, tot això està molt bé, però el que vull és un croissant de xocolata.
A veure, sí que és veritat que fa molts anys que la gent identifica esmorzar dolç amb croissant de xocolata, però és que el croissant de xocolata...
Un gag que va ser un running gag perquè es van fer 16 gags de croissants de xocolata. El primer de tots és aquest, 20 de novembre del 2015. Antonio Baños, de protagonista, en plenes negociacions postelectorals a Catalunya, el Baños del Polònia volia esmorzar un croissant de xocolata, però el cambrer li va negar amb un no tranquil i va afegir allò de no pots sacrificar tot un esmorzar per un puto croissant de xocolata. Que és una metàfora del que passava amb aquella investidura amb el Mas i la CUP. No?
Exacte, sí. He escollit aquest sketch en aquest cas perquè és una idea que tinc un diumenge en pijama a casa, de la qual no penso que tingui massa repercussió. Vull dir, em sembla que és una bona alegoria per parlar d'això, i decidim fer-la. I un cop feta, doncs, no sé si és per al moment, perquè la metàfora està ben trobada, no ho sé. Allò es converteix en un boom i, com dius, aquest personatge acaba sent recurrent i ens acaba donant doncs, diferents sketchos. N'hem fet sobre la rodalia, sobre l'electricitat, n'hem fet de moltes coses.
Què desitja?
Un croissant de xocolata.
No.
Què vol dir que no? Vull un croissant de xocolata?
Oh, vull. Me'l podrà pagar?
Home, esclar, que te'l pagaré. Per qui m'has pres?
Segur. Ara els seus diners els controla aquell senyor d'allà, no?
Mariadna... Vull un croissant de xocolata. Dona cèntims?
De chocolate, ¿no? Sí, claro. Para que te dé el subidón de azúcar y te pongas a desobedecer el constitucional como un loco, ¿no? No, ni hablar.
Tens croissants salats?
Artur Mas, que va oferir moments memorables en aquests 20 anys de història del Polònia, un d'ells segurament el Mas Style. Mas Style.
Necessito que tu em votis. Doneu-me majoria i us duré a l'estat propi. Farem una consulta i que en Rajoy es foti. Hòstia, Artur! Estàs molt loco!
Aquest Estàs molt loco és Oriol Pujol.
Oriol Pujol, per Rossola.
2012. Aquest sí que... No sé si va ser el precursor de, després de fer tants musicals, un dels primers, o ja en fèieu molt aleshores des del principi?
No, jo diria que, de totes maneres... Crec que el primer musical sí que és l'Artur Mas, però és el Sobreviuré, pot ser?
El primer musical, hosti, jo...
Tampoc cal fer una...
No.
El que sí que és veritat és que el Mas Style segurament no és el primer musical, se n'havien fet de brillantíssims prèviament, jo encara no hi era, però potser sí que és el que li dediquem més esforços, el sí. Que fa que elevem els musicals a un altre nivell en sentit d'imitar el videoclip, buscar els personatges que aparegui tothom...
I el primer que realment és un fenomen...
Viral, no?
Viral, no? Sí, jo crec que el gran canvi... Mira, jo me'n recordo d'haver fet musicals com el Lluís Llach, de dir, quan el Lluís Llach es va retirar, de dir, una cançó, s'ha escrit una cançó, i llavors allà a plató, Manel canta caminant pel plató. És a dir, clar, entre això i la coreografia, la reproducció, com diu l'Albert, dels planos del videoclip original i tal, que hi ha en el Mas Style, que hi ha un món amb tot
sí,
això.
Sí, de fet, vam haver de la plani, que en diem nosaltres, no? Que és la planificació dels sketchos, allà va ser una mica d'alta baix, perquè per poder fer això vam haver de sacrificar moltes peces, fer peces molt més senzilles, vam acabar punxant, que és com diem nosaltres quan ens passem del temps. Bueno, va ser una moguda, però realment després va valer la pena.
Júlia, digues.
No, estic d'acord amb ells, que sí que va ser un salt qualitatiu que crec que ha fet que, de fet, molts esquetxos dels més recordats del Polònia siguin musicals, perquè és molt fàcil que llueixin. Vull dir, imitar un videoclip és molt llaminer. Me'n recordo també, per exemple, de La Fatxa, que era una paròdia del final de Plats Bruts, de la platja, de l'especial aquell, el musical, de la tanga. Doncs sí. amb l'Abascal i l'Ortega Smith ensenyant el cul i això, però d'aquí pots anar amb el Lluín Fatxerío que no passa res. Doncs aquests són molt agraïts de fer els musicals. De fet, quan em van dir escullo un sketch que a tu t'agradi, vaig haver de fer un esforç per no dir un musical.
A qui li va agradar menys el Mas Style? A Artur Mas o a Oriol Pujol Ferrusola?
Jo diria Oriol Pujol Ferrusola.
Segurament.
Tenia
més tendència a no agradar-li les coses del Polònia, Oriol Pujol,
que
Artur Mas.
Mira que t'he sentit l'humor, però...
Bueno, cadascú té el seu.
Estic pensant també en la feina dels guionistes, que moltes vegades és invisible i que sempre que parlem de Polònia parlem amb els actors o parlem amb el Toni Soler. Però vull que m'expliqueu què sentiu vosaltres quan un dijous al migdia rebenta una cosa que us empantanega tot el programa. Quina logística laboral teniu quan això passa?
És una barreja entre terror i motivació, no? Perquè dius, d'una banda, a veure si arribo, i de l'altra, hòstia, com diu la Júlia, quan passen coses, doncs t'esperona. I intentem arribar a tot. A vegades sí que t'esclata a les 3 de la tarda, dius, no hi ha res a fer, o he de convocar un actor per fer un monòleg a última hora... I de vegades doncs, l'experiència ens ha ensenyat a preveure coses i hem arribat a fer bogeries com gravar amb croma per poder incrustar allà la foto que després sortirà, que va ser el cas de...
La designació de Quim Torra.
Exacte.
Gravar diversos finals, no? Clar, sí, sí.
Sí, exacte. Si voten que sí, de gravar, preveure només els 30 últims segons diferents de doncs, si voten sí, diran això, si voten no, dirà això. Jo t'he dit, clar, el Martu, l'Albert, és diferent perquè ell... Fa anys que subdirigeix i ell pateix més aquestes coses de la planificació i de que li esclati tot a l'últim moment. Però jo, com a guionista, quan patava alguna cosa, jo m'ho passava teta. És molt divertit. És molt, i saber que pot reaccionar i d'ostres, i sí, i arribarem, i això es veurà, i la gent dirà, hòstia, que ràpids, que bons. Això, evidentment, t'anima.
Ara fa 20 anys ja, però jo crec que el Polònia va tenir la gran sort de tenir un training espectacular perquè va néixer amb el tripartit, com dèiem abans, no? Llavors, allà passaven coses. Jo crec que ja la primera temporada vam gravar 3 discursos de Pasqual Maragall per si es tornava a presentar a les següents eleccions, les del 2006, si no es tornava a presentar o si es presentava fent tàndem amb José Montilla. Llavors vam gravar els 3 i al final vam posar el de que no es tornava a presentar, que és el que va passar. Vull dir que això ja va passar. I no només ens entrena amb els guionistes, sinó que entrena a tot l'equip, que això és molt important.
És un moment, els moments del tripartit, en què no es parlava d'independència, sinó que es parlava de l'Estatut.
Estoy muy harto ya de este coñazo tan catalán.
No quiero oír hablar del rollo de la bilateralidad.
Pedro, ayúdame.
Estos tíos me caen fatal.
Se tapé. Dona'ls alguna cosa per presentar i xulejar. Ya no estoy fins al moño de soportar que en diguin conformista.
Oye, Montilla, deja de lloriquear.
¿Qué plasta que estás? Doncs aquest pas fareu president al mas. Me la suda el estatut, no me hago puto caso. Por mucho que tú me pidas traspaso.
Zapatero, me la suda el estatut, que cantava al costat de Sergi Mas fent de Montilla, mentre que l'estatut agonitzava.
Quan veieu això... Potser ja no seré entre vosaltres. O no hi seré tot. No, no vull dir que m'hagi tornat boig, no. Vull dir que no hi sóc tot. M'han retallat, esquinçat, penetrat, abunyegat, reduït i amputat. M'han amputat articles que ni jo sabia que tenia. Però quan estàs més deprimit, abatut i sense delit, recordes que encara no s'ha acabat el partit. perquè encara que et sembli que estàs molt frustrat, acabat i políticament castrat, hi ha una gran veritat que sempre, sempre s'ha demostrat, i és que...
Pensa que Afganistan està molt pitjor.
Bob, l'Estatut, vau usar cos físic de, del... Sí.
És que al revés de l'època que parlaven la Júlia i el Marto del 2017, el 2010, 11, 12 era tot el contrari. És a dir, el món polític estava molt calmat i l'únic debat que hi havia era si es retallaria o no es retallaria l'Estatut. Llavors, que els guionistes ens havíem d'anar inventant coses per poder mantenir una mica la flama del Polònia, i una va ser convertir l'Estatut en un personatge. Era el David Olivares disfressat de llibre. I aquest sketch que aquest sketch musical que també demostra una altra cosa del Polònia, que és la nostra profunda admiració i devoció gairebé religiosa per Monty Python. Jo diria, no sé, però igual hem fet més d'una vegada això del... la cançó aquesta final de la vida de Brian, no?
Aquesta la vam tornar a fer amb els Convergents, però no recordo de què anava l'esquetx.
Jo tampoc me'n recordo,
però... Són 20 anys, és normal, no recordar.
Són 20 anys i jo ja en tinc 60, ja no me'n recordo de les coses ni del que vaig menjar ahir.
També el que sí que ha estat constant durant aquests 20 anys és una crítica a la monarquia.
Pues tú te pasas aquí todo el día cuidando de las niñas y yo aquí dentro pues me aburro. Entonces he decidido que esta noche me iré de...
Campamentos.
¿Qué? ¿Pero cómo puedes dejarme aquí sola en casa con las niñas e irte de...
Campamentos.
¿Qué pasa? Es muy normal. Todos mis amigos del ejército lo hacen. Se reúnen de vez en cuando y se van de...
Campamentos.
Ni hablar. Tú te quedas aquí en casa con tu familia.
Pero si es una tradición muy bonita irse de...
Campamentos.
¿Teniu algun personatge preferit a qui escriure els gags per anar tancant? Júlia, Albert, Manel...
Actual o jo, de qualsevol època?
D'aquests 20 anys estem parlant, Júlia.
Jo m'ho passava teta escrivint per l'Artur Mas, que feia el Bruno, i sobretot quan feien doble amb el Duran i Lleida. Vull dir, a mi aquelles contínues discussions del Convergent de la punyeta, el Cerillo, m'ho passava molt bé, i a més escriure per l'Artur Mas era molt agraït, perquè sempre sabies que tiraria els acudits amb un tempo i amb la intenció que tu tenies al cap. Vull dir, era un personatge molt agraït, i evidentment també un actor molt agraït al Bruno, que ho feia créixer i es va treure un Mas de la màniga molt carismàtic i molt entranyable.
Amb el repte després pel David Mercè, que avui ens visita d'aquí una estona precisament per parlar de la seva pel·lícula, de substituir-lo, de substituir el Bruno Oro.
I el David Mercè ho sap, vull dir que va estar a mal alçada, que pobre nano, li va caure de cop una responsabilitat a sobre, i jo crec que ho va... que se'n va sortir amb nota i amb matrícula, i segueix sent un personatge... Jo, evidentment, fa 5 anys que no estic al Polònia, però jo encara vaig treballar quan ja l'agafava el David, i seguia sent el meu personatge preferit, l'Artur Mas, sense cap mena dubte.
Albert, Manel, la vostra predilecció a l'hora de pensar gags?
Jo també em decantava per aquesta parella, però com que ja me l'ha tret, mira, aniré una parella actual, que són Salvador Illa i Albert Dalmau. Albert Dalmau és un personatge poc conegut, que nosaltres hem anat fent créixer amb l'Ivan, que l'Ivan Lavan, que és un gran actor, i li ha anat trobant petites cosetes, i ara són una parella també molt divertida, perquè un és la Rauxa i l'altre és el Seny.
És el que deia la Maica Navarro, que el gag d'aquesta setmana de la visita a l'hospital és sensacional, no?
Sí, ens ho vam passar molt bé, perquè sempre que treus el personatge, en aquest cas fèiem que l'Illa es tornava independentista, doncs quan el treus de la seva zona de confort, això et crea esquetxos molt divertits i situacions molt estranyes.
Jo m'ho passava molt bé també fent una altra dupla, que era Carot Rovira i Joan Puigcercós, que eren els dos líders d'Esquerra Republicana i que a més també es barallaven, i també hi havia un que era una mica més càndid i l'altre més pervers, entre cometes, estem parlant d'humor, I aquella baralla que el Puigcercós li colava qualsevol cosa amb el Carot... n'hi havia una que era un cartell electoral que sortia el Puigcercós, i el Puigcercós convencia el Carot de que el que estava sortint en aquell cartell era ell.
Manel Lucas, Albert Martorell, Júlia Cot, tres caps pensant del que ha donat de si aquestes dues dècades de Polònia. Gràcies a tots tres per haver-nos acompanyat. I per molts anys més d'èxits, i que vagi molt bé la celebració que prepareu ben aviat.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, Júlia. Una abraçada cap a Igualada. Adéu-siau.
Gràcies.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i al C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. Una selecció de productes de les marques Coachell, Woman al Corte Inglés, Kids al Corte Inglés i Joe and Mr. Joe amb un 70% de descompte. Són així les ofertes límit. Tan sols fins al 8 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Per què heu volgut posar al centre d'aquesta obra Maria Magdalena?
Per mi, darrere de Maria Magdalena anem totes.
Aquesta setmana, Carme Portacelli i Inés Boza, creadores de l'espectacle Maria Magdalena.
Cap dels quatre evangelis canònics que els senyoros de l'Església van considerar que eren els bons diuen enlloc que fos una prostituta. Llavors la pregunta és, i llavors com és que hem passat aquí?
El divan, el valor de la conversa.
Hi ha més dones que estudien vides de dones perquè, lògicament, necessitem referents com n'han tingut els homes.
Aquest diumenge a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.